Des que va començar el 40è Festival Internacional de Jazz de Barcelona, hem anat seguint-lo a través de Ritme Sant Cugatenc, més que res perquè ha passat per aquí, per la nostra ciutat, pel Teatre Auditori, i en aquesta ocasió també el seguim, perquè el proper divendres 28 de novembre, a les 9 del vespre, a la Sala Luz de Gas, tenim un Sant Cugatenc, o un veí de Sant Cugat, l'Antoni Rossell. Ell és professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, creador i coordinador de l'Arxiu Occità d'aquesta mateixa universitat, a més de ser traductor de diverses obres en occità, investigador en aquest mateix àmbit, i un llarg etcètera que ja fa uns mesos va venir aquí a Cugat.cat per explicar-nos. Molt bon dia, Antoni.
Hola, bon dia.
Un llarg etcètera, el teu currículum.
Sí, bueno, és força d'anys, doncs mira, es van fent coses.
I sempre més o menys en el mateix àmbit.
Sí, edat mitjana, música i literatura.
Què et va seduir d'aquest món, d'aquesta època?
Que era molt desconegut, que hi havia poca gent que fes unes parcel·les de música i el repte personal de dir jo ho he de fer, això.
Arribat a aquest punt, nosaltres et vam conèixer com a... Jo et vaig presentar, recordo, com el trobador de l'època, un dels trobadors de l'època contemporània, i ara has decidit apropar-te més a aquest mateix món contemporani, no? Musical.
Sí. Diguem-ne que he fet uns passos paulatins. Fa 2 anys vaig gravar uns discos del segle XVI, de música del segle XVI, i diguem-ne que ara estic arribant a una estètica més contemporània, però això forma part d'un projecte que és de aprofitar els sistemes de composició musical medievals, que eren sistemes eficients pel que fa a la recepció, és a dir, a la memòria, i vehicular amb aquests sistemes poetes contemporanis. O sigui, aquest és el meu objectiu. Per arribar fins aquí jo havia de modular, ara sí s'ha d'utilitzar, modular la veu a una estètica més contemporània. I aleshores, diguem-ne que el que estem escoltant i pel que estic aquí és aquest pas intermedi que jo em vaig proposar per apropar l'estètica vocal meva, que sempre havia estat dins dels marcs de... Bé, sempre no, havia estat normalment en els marcs medievals, apropar les estètiques contemporànies. Jo havia participat ja amb espectacles del Carles Santos i amb espectacles del Werner Schulze, que és un compositor contemporani austríac, però diguem-ne que el salt com ara l'estic fent no l'havia fet.
Perquè l'entenem, perquè ens pots explicar, no sé si podràs, de forma senzilla, quina és la forma de cantar de l'època medieval?
Ja, aviam, tenim unes estètiques que de vegades són més romàntiques que medievals, perquè és la manera com el romanticisme ens interpreta a l'edat mitjana. Però també és veritat que la música medieval comporta unes afinacions fixes, no hi ha el que se'n diu una messa di voce, és allò no comences a... això no ho fas, no? I després també estem obligats a pensar en el lloc on això s'interpretava. No hi havia micros, per suposat, si eren espais grans calia impostar la veu de certa manera que tothom et sentís, doncs això comporta unes cavitats corporals, sobretot craneals, vocals, nasals, que et projectin la veu molt lluny, per dir-ho d'alguna manera, i unes tímbriques que et facin que la veu, encara que tu la projectis a poc volum, et senti tothom, no? Que és allò, l'exemple més clar és quan vas en una plaça i sempre hi ha algú, un home o una dona, que se'l sent de tot arreu, no? Allò, Maria... No.
I, doncs, aquest seria un bon cantant.
Aquest seria un cantant excel·lent, no? I ara, clar, passant ja a mitjans contemporanis, micros, acompanyaments amb instruments, ja has d'alliberar la veu de moltes d'aquestes coses i has de convertir la veu en una veu molt més natural, potser més sincera, saps? Més personal. I per mi hi ha la doble vessant, per una banda buscar aquest registre contemporani, però també reinventar-me a mi mateix en una vessant més personal.
El tema és que per arribar a aquest punt a poder cantar, cançons medievals, has hagut de fer un treball de veu, suposo que bastant important. Ets investigador també en aquest àmbit. I quin canvi t'has vist forçat pel teu projecte, sí, evidentment, a fer?
Aviam, jo, per dir-ho d'alguna manera, m'he hagut de muntar i ara m'estic desmuntant. Però, clar, l'experiència no vol dir que abandoni l'altre. Jo continuaré cantant el medieval perquè, de fet, és el que faig bullir l'olla, no? Però sí que tenia ganes de trobar un registre més personal. Aleshores, tu tens un treball vocal d'investigació sobre el repertori i sobre l'estètica, però, per exemple, hi he hagut d'investigar sobre les miniatures medievals i sobre els testimonis iconogràfics que tenim de l'edat mitjana, com per exemple imatges de cantants, no? Llavors veus com posen la boca i com pugen els pòmuls, la col·locació de cos, la gestualitat, no? I ara, per dir-ho d'alguna manera, he hagut de desfer això i aleshores trobar un registre més, com dir-ho, més natural. I per això cal un treball de cos important.
Un treball de cos que ja has fet, el que passa que t'has de desacostumar.
Sí, sí, amb això hi ha diferents tècniques corporals i aleshores estic treballant amb diferents tècniques, que si vols les podem comentar com tu vulguis.
Tu ets l'artista complet, ets l'investigador que investiga com es feia llavors, com es cantava, aprens aquestes tècniques per poder aconseguir-ho i a la vegada també ho desenrotlles, no?, d'alguna forma. I ara deixes de banda una mica aquest món després de tota la teva trajectòria, tota la teva discografia, i en llences cap al món contemporani. La primera mostra que tenim, a banda d'altres col·laboracions, és aquest concert, aquest espectacle Splendens, Llibre Vermell de Montserrat.
Sí.
Acompanyat de la Frederic Trank.
Sí. Bé, això és... De fet, no acabo de deixar el medieval, eh? Vull dir, encara tinc un peu a cada costat, però a partir d'una experiència que jo em plantejava de poder transmetre Llibre Vermell per públic contemporani sense que perdés la seva càrrega medieval, doncs, bé, vaig estar investigant i finalment, perquè jo investigo perquè el meu objectiu és cantar. Si no hagués de, si el repertori estigués ja fet, no investigaria, perquè jo el que vull és cantar. Però com amb això s'ha d'investigar, doncs investigo, no? Aleshores vaig agafar aquest Llibre Vermell, primer perquè és un repertori molt conegut, però perquè jo, de fet, m'he imposat un repte. Aleshores, si això ho fes amb repertoris desconeguts, com he fet sempre, bé, jo sempre he cantat coses que ningú ha cantat, podria ser com fer una mica de trampa, no? Podria fer el que... Bé, mira, però que no es coneix, doncs ja està, no?
Doncs jo faig.
Sí, jo faig. No, però en aquest no, aquí me la jugo bastant, perquè... Però per mi és important el repte. I arriscar en aquests moments per mi és molt important, eh?
Per aquells que no coneguen el Llibre Vermell, explica una miqueta, tu que ets especialista.
Sí, són unes peces que es conserven en un llibre vermell, per això es diu el Llibre Vermell del Montserrat. Les composicions són del segle XIII-XIV, el manuscrit és del segle XIV, i són peces de tipus religiós i moral, sobretot dedicades a la Verge Maria, o sigui, són tema marià, n'hi han de monòdiques i de polifòniques, i hi ha qui diu, o es diu en el llibre, que era perquè els peregrins que anaven a Montserrat cantessin coses honestes, no? Llavors és un repertori pels peregrins, no? Hi ha qui diu que a més es ballaven, jo ho dubto, però bé, hi ha qui ho diu, doncs, i són unes peces realment molt, molt, molt boniques.
Tu normalment has estat, si no m'equivoco, especialitzat en monòdiques.
Sí.
Ara t'obres també a un altre vessant.
Sí, jo de la monodia n'havia fet una bandera, és a dir, jo volia reproduir, he volgut reproduir el joglar medieval, no? El tipus que va tot sol i que canta tot sol. En aquest cas, he passat a la polifonia, però també he passat per la porta del costat de la polifonia, perquè en realitat qui fa la part més polifònica és la Frederic Trunk, que és la pianista. En polifonia sí que he fet unes altres coses contemporànies amb poesies del Josep Piera, que cantem amb gent de la Nova UTRP i que gravarem aviat, no? Però de fet, en aquest cas, hi ha una adaptació polifònica del repertori, sí.
I la gent, d'alguna manera, tindrà en aquest concert, a la sala Luz de Gas, tindrà algun llibret, algun programa per ajudar a entendre el que diu, encara que algunes cançons, si no m'equivoco, estan en català.
Sí, 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 n'hi ha una en català, després n'hi ha una altra en occità, les altres estan en llatí. Sí, he de dir que sí, però ho dic allò amb la boca molt petita, perquè tenim preparat una projecció de les traduccions dels textos. El que passa que estem ara veient de quina manera es fa aquesta projecció i a on es fa, perquè clar, Luz de Gas no és un lloc preparat per aquestes coses, encara que em consta que em sembla que sí que ho tindrem, però sí, sí, la gent tindrà la traducció dels textos, que és una cosa que normalment no es té,
M'interessa molt el treball que heu fet entre els dos. Ella, que ve del món del jazz, una pianista de jazz, I com arribeu a fer aquest espectacle?
Aviam, ha sigut molt laboriós, I podria dir jo, hem patit molt, però no hem patit tant. Però sí que ha sigut molt laboriós perquè ella d'alguna manera s'ha hagut d'adaptar a una manca de tonalitat, per exemple. Les peces canvien de tonalitat. Això és algo que a l'edat mitjana és normal, sobretot a la monodia, les polifòniques no tant. I després, per la meva banda, cantar amb un piano per mi ha sigut un repte, perquè al principi jo cantava contra el piano, no? Després, quan ja em vaig convèncer que no havia de cantar contra ningú, ja va ser diferent, no? I després hi ha una qüestió de swing, no? Que, bé, no es tracta només de cantar la peça medieval amb un acompanyament de piano, no. Es tracta d'articular dos camins que es separen, s'ajunten, es troben, es retroben, i aleshores s'arriba a una comunicació molt sensual, molt d'acompanyament, de dansa, d'allunyament, saps? Hi ha tot un diàleg així una mica físic. Quan dic això, estic parlant d'un discurs místic, que s'ha de conèixer. A l'edat mitjana, el treball amb el cos, amb una projecció transcendent, és un treball místic, no? Jo m'he plantejat això com un treball místic, que és independentment de la religió, Vull dir, no té res, potser té a veure, però hi ha una projecció cap aquí darrere.
També, per acabar d'adobar, tens de nou la col·laboració de Carlos de Ita.
Sí.
Recreant paisatges sonors. Què és això de paisatges sonors?
Mira, jo, el Carlos de Ita, que és un tipus molt conegut i que...
Sobretot radiofònicament.
Sí, exacte, el coneix molta gent i allò fa una mica de por, no? Jo el vaig trucar una vegada perquè necessitava una tempesta i em van dir que aquest és el tipus que et pot posar una tempesta. Aleshores vaig trucar molt tímid dient: miri, perdoni, jo em dic Antoni Rossell, vostè no em coneix? I va dir: jo sí que el conec, tinc els seus discos. Llavors, clar, em vaig quedar astorat de com un tipus que viu a la granja, amb una casa allí al mig del bosc, i que és veritat que té col·laboracions radiofòniques, però ara està gravant a Xina, ara no sé on, tingués els meus discos. I he de dir que ell es va entusiasmar molt amb els meus projectes, ja portem 5 discos plegats que hem fet, i aleshores jo li vaig proposar al Joan Anton Cararach, el director musical del festival, de preparar el públic. És a dir, jo faig un concert, és un concert que té unes sonoritats que la gent no necessàriament ha d'estar preparada. Li vaig dir: m'agradaria poder-li posar al públic mitja hora d'un muntatge musical, però també amb sons de la natura, però sons estranys també, o sons quotidians. I es va entusiasmar, va dir: sí, sí, i tant, fem-ho i tal. I aleshores, bueno, aquest cap de setmana passat hem estat a la granja i hem muntat a partir d'una peça que nosaltres esmentem intermelòdicament en el nostre concert, que és l'Estela by Starlight, hem agafat unes 20 versions d'aquesta, del Ketjar, Redlel, Fitzgerald, i aleshores el que fem és citem allò 3, 4, 10 segons de la peça, i aleshores fem un muntatge progressiu de tot un dia, des de la sortida del sol fins al que es pon, i aleshores hi ha tot de sorolls, des del cafè, no? Fins als ocells que surten... Bé.
Dona consells, perquè evidentment al
jo,
marge...
Consells?
No, consell ara... em refereixo a... al marge d'aquesta introducció que tindrà, sí, el públic abans de començar el concert pròpiament dit, mm-hmm, com, quina preparació ha d'anar, amb, yeah, quina preparació, amb quina mentalitat, predisposició ha d'anar un públic que no, realment no sap finalment el que anirà a veure? Yeah.
En aquest sentit t'he de dir que la feina està feta. És a dir, jo diria que el públic hi vagi a passar-s'ho bé, vull dir que no vagi preparat de cap manera. Si vol escoltar el llibre vermell, que l'escolti, però si no, tampoc res, perquè el que, la feina que portem fent és perquè un públic que no sap res d'això ho pugui rebre sense traumatismes, saps? I que digui, mira que bonic, no? Quan vam fer l'estrena d'aquest espectacle, que el vam fer el mes d'agost...
Que l'estem escoltant, precisament,
sí,
en directe.
Exacte. Jo t'he de dir que quan vaig sortir a escenari a mi em tremolaven les cames, cosa que, no, que jo porto molts anys a l'ofici i no m'havia passat mai, no? Però no sé si a partir d'ara ja em passaran cada concert o... I, però t'ho tinc que dir perquè era algú que com a molt compromès, però per això, no? Perquè allí teníem un públic que era nombrós i hi havia de tot, no era gent allò dedicada exclusivament a l'edat mitjana, no, tot el contrari. I Prada ho té això, no? Que ve des de l'independentista que porta la bandera fins a la senyora que bueno, ha passat per Prada perquè hi ha portat els nebots, no? I aleshores la reacció va ser que, ah, mira, que bonic, està bé això, està... Bueno, també vam tenir tot tipus d'opinions, això ho heu de millorar i tal. Sí, no, és veritat. Però la veritat és que la recepció va ser molt planera, no? Què és el que buscàvem? Llavors, que no es preparin, que es tirin a la piscina amb nosaltres, no? Aquesta és la consigna, no?
Pel que fa a Antoni Rosell, abans has mencionat que aquest espectacle forma part d'un projecte possiblement més gran que tens tu al cap. Quin és el teu futur?
Aviam, el futur...
O com m'estàs preparant, el,
sí,
futur?
Sí, que els déus ens ajudin. Però el futur és... ara havíem de gravar això i no ho hem gravat perquè no hem tingut temps, la veritat. Gravo això a principi d'any i aleshores em tiro en una altra piscina, que és poesia del Josep Piera, amb polifonies, amb el Jaume Iats, amb en Verdolet, bueno, el grup de la Nova Uterpe. Aquesta és una banda. Després, un altre projecte que està molt... ja hem gravat diverses maquetes, és poesia del Genaro Talents, que és un poeta castellà bastant reconegut i tal, però això ja més rock. Ja és més... Més rock no ho sé, però és més...
El jazz? Ja... Passes al rock?
És tot... És que cada repertori comporta una experiència diferent. Aquest és el problema, no? Que jo amb el Piera tinc moltes poesies del Piera, en tinc unes 20 i pico de musicades, però al final és la poesia la que et dona l'estètica. En canvi, el Genaro Talents és una poesia molt més contemporània, molt més agressiva, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores allí jo necessitava una guitarra elèctrica, necessitava un baix, necessitava percussions... Això ja tenim gravades dues maquetes i anem cap aquí. I l'altre projecte, que és en el que entro també, aquest mes de desembre ve un productor i un músic nord-americà per uns festivals, no dic el nom perquè encara no el tenim compromès, i aleshores el que faríem seria gravar amb ell, als Estats Units, uns poemes que jo he musicat d'una poeta beat que es diu Philomène Long. I per això jo he d'anar aquest any un parell de vegades als Estats Units a cantar, i llavors veurem si ho produïm durant aquest any o l'altre. O sigui que Els de la discogràfica m'estimen molt, però pobrets els tinc estressats. Sí.
Déu-n'hi-do, tens molta feina per endavant i encara has de fer, ha de tenir un recorregut aquest disc que encara s'ha de gravar, que precisament el veurem en directe a la sala Luz de Gas divendres 28 de novembre a partir de les 9 del vespre. Antoni, espero que vinguis a explicar-nos, a mesura que vagin avançant els teus projectes, que vinguis a ensenyar-nos en directe la teva música, els nous projectes i, vaja, molta sort en aquest destí tan interessant.
Moltes gràcies.
Ens tornem a trobar.
Adéu.
Tres reis d'Orient cavalcant amb gran coratge a l'estrella precedent vengren al vostre habitatge oferint-vos degradatge aurt et mirre et encent. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Verge tan dolorosa, per l'amor del fill molcar, romangues tota gioiosa quan lo vi ressuscitar. Ah, vos, madre piadosa, prima se vol demostrar. Ave Maria, gratia plena, tecum Virgo serena. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum Virgo serena.